Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. Ens hi posem amb el cafè ja fet, l'Alfons Romero, com podeu veure, els que ens seguiu a través del canal de YouTube de Ràdio Vilafant, doncs acaba d'acabar-se de fer el cafè. Sí, que ens estan veient.
Ah, sí?
Ens estan veient, veus que hi ha dues càmeres.
Doncs si voleu, com diu en Vicenç Olmo, des del País Valencià, cada matí penja el cafè que fa, és fantàstica. Vicenç Olmo és l'editor d'Afers, una molt bona editorial del País Valencià, i penja el seu cafè, no?
Molt bé, doncs mira, has de penjar el teu, no? El cafè de Ràdio Vilafant.
Que és boníssim, eh?
Boníssim, eh? Ja ho heu vist, els companys que ens veieu, els oients, i els... I els nostres seguidors que ens vegin pel YouTube, almenys el cafè aquí a Ràdio Vilafant el fem bo. Ara, Alfons Romero, bon dia. Que no us he ni saludat, Xavi Esteu, bon dia.
Bon dia.
I Toni Calvó, bon dia.
Molt bon dia.
Almenys fem el cafè bo, perquè només d'arribar m'he assegut aquí a la cadira i en Toni ja ha començat a criticar els periodistes. No em criticava a mi directament.
No, ja ha fet una excepció, dit ara que la Mercè no ens ho sé.
I què et sentia?
Sí,
aquest
jo sóc com la pudor, estic a tot arreu.
Aquest el llenguatge té coses fantàstiques. Aquest almenys, no? Almenys el cafè el fem bo, deixa anar és una càrrega de profunditat, aquest almenys.
Sí, clar. Era totalment conscient de que estava fent servir aquesta paraula.
Senyor jefe, des de la peixera se li està revelant aquí el personal, eh?
No. Perdona, jo he entonat de que no fem bé algunes coses.
Ah, sí? Qui ho ha dit?
Ho dic jo. Jo parlo per mi, eh?
Tu t'ha vingut que jo he criticat els periodistes.
Sí, sí, sí.
Perquè explicava que et donen una notícia i, per exemple, no et diuen on està ubicat. No? En aquest cas, concretament,
això de dejú no va bé, això de criticar.
Que va sortir que hi havia un nou menjador social, tal, tal. Està molt bé. T'enteres, però quan arribes al final diu, i on t'està situat, això? Ah, doncs no hi és.
Saps que els periodistes en una notícia, o sigui, una notícia, perquè sigui una notícia, ha de contenir les respostes a les 5 B baixes dobles, no? Who, when, where...
Ara ho diu en català oriental, això.
Sí, sí. Ara, a veure, quin en deixo. Qui, què, quan, com, on i per què.
Ara, molt bé.
Doncs s'han descuidat el...
En anglès va tot amb B baixa doble, per això deia les B baixes dobles. Estic suspesa d'anglès, si la meva professora m'està escoltant, que me posi un punt negatiu. Cap problema. I no responia al where, no?
Exactament.
Bé, és igual. Fet aquest apunt de crítica, que aquí volen punyals, ja ho veieu, són virtuals. Avui és 1 d'octubre.
Avui és 1 d'octubre, sí.
Us en recordeu, ara fa 8 anys que fèieu?
8 anys.
No, ja no.
Tu no?
Vaig aixecar molt d'hora. I en Toni també, perquè ens varen trobar amb en Toni.
Ara, en Xavi Esteu no sé si està preguntant seriosament o irònicament.
Que hi ha l'1 d'octubre.
Expliqueu-li.
No, que hi ha l'1 d'octubre.
El referèndum de l'any 2017.
Bueno, no sé si es pot dir referèndum.
Referèndum del 2017.
Home,
i què va passar?
Què
va passar?
Consulta?
No.
Consulta.
El 9N, ja ho sé.
Què era, consultes externes o internes? O com van
no.
No sé. Bueno, què va passar?
Aviam, jo tinc el meu dubte lingüístic de si es pot dir o no referèndum. O intent de referèndum, bueno, no, perquè intent no, perquè sí que es va realitzar,
es va
una votació sobre l'emancipació de Catalunya.
Uau, fantàstic, no? Perquè no diem independència, el benefici... és molt difícil.
Mira, perquè m'ha sortit així, ja està, és que m'heu de criticar tot
no,
el que dic.
No critico res, però allò no va ser res, no? va ser una escalfada i ja
home,
està, no?
Jo crec que sí que va ser les conseqüències.
Va
ser una
votació de... Més
però
de,
va ser una escalfada,
de,
jo.
No, més home. De... L'escalfada la tenim amb els polítics que no varen continuar allò, però el dia 1 d'octubre varen posar paperetes en una urna, més de 2 milions.
Va ser.
I alguns dels que van votar varen anar calents a casa, també.
Per sí. Una escalfada, ja t'ho dic jo, una escalfada va ser, no?
Una escalfada.
Jo estava treballant l'1 d'octubre, que...
Quan fa d'això?
A 8 anys.
17.
2017.
Sí, aquí a Vilafant va haver-hi aquella línia que van fer fotografies de tot arreu, no? O sigui, us en recordeu, aquella línia que van fer fotografies que va sortir pels diaris, tota la gent que es va presentar per fer fotos, tots allà amb banderes i coses d'aquestes?
No, però tu em penso que estàs confonent amb la celebració de l'11 de setembre.
Mm-hmm. Ah, vale.
Crec que sí, amb la via
catalana. No va tot igual?
No. Una cosa són els 11 de setembre, que són reivindicacions, i l'altra cosa és l'1 d'octubre, que es va realitzar una votació.
Ah, però va començar l'11 de setembre a escalfar-se, no?
No
va ser així? I després l'1 d'octubre va ser el llascot gros?
L'1 d'octubre varen votar més de 2,5 milions de catalans, que confiàvem... que confiàvem en dirigents polítics que ens van fer figa.
Van començar l'escalfada l'11 de setembre, televisions, ràdios, tot això, no? Però això van sortir a la ràdio, no?
No, perquè ja feia temps que l'11 de setembre es demanava aquesta votació, es va fer el 9-N, que ara no recordo l'any... 2015, potser?
Va començar que ahir se celebrava també l'aniversari amb la sentència del Tribunal Suprem contra l'Estatut de Maragall.
Sí, de fet ahir era aniversari d'això.
Una retallada, com deia l'Alfonso Guerra i en la comissió
Cepillado.
No? Cepillamos, no? I va haver un cabreig col·lectiu fantàstic, no? I la gent va sortir al carrer. I en aquesta sortida al carrer, jo no, com a historiador no ho he pogut, no sé si tu com a periodista, però no he pogut averiguar perquè aquell dia, de cop i volta, van aparèixer estelades, però no, quan la tradició de les manifestacions catalanistes era la senyera, jo recordo aquesta passejada amb en Quim Monzó a la vora del Passeig de Gràcia, que ell va fer aquesta observació, diu... Avui hi ha moltes estelades, no? Potser expressava un sentiment de dir, escolteu, n'estem fins al gorro, ens en volem anar.
I en una d'aquestes manifestacions, ara no recordo l'any, disculpeu-me, però jo pels números soc molt dolenta,
12, penso que serà.
Una senyora que va ser presidenta del Parlament després, posteriorment, Carme Forcadell, va dir, president, posi les urnes.
Això ho va dir a Plaça Catalunya. La Forcadell, la recordo d'aquest dia, va dir aquesta frase, sí, president, que és l'Artur Mas, posi les urnes.
Això era un 11 de setembre. Això.
Sí, era un 11 de setembre, sí.
La manifestació de rebuig de la sentència del Tribunal Suprem va ser un mes de juliol.
Juliol del 2012.
Que és la primera vegada que jo havia sentit en una manifestació d'una manera... no unànime, però majoritària, cridar independència.
Sí, la primera vegada.
Que fins aquell moment no es havia cridat independència.
Però això ja està, no?
No, que
va. Bueno, aquesta era la pregunta. Jo plantejava el tema de l'aniversari de l'1 d'octubre pensant
també,
en això, no? Que,
també
i ara, com estem?
De l'1 d'octubre?
Jo crec que aquests 2,5 milions de persones que van votar, grosso modo, se'n recorden perfectament d'aquest dia i l'acció d'anar a votar per la independència de Catalunya no l'han oblidat.
Bueno,
i
potser hi va haver gent que va anar a votar i va votar en contra, eh?
Molt pocs, no? Perquè hi va haver un retraïment de la dreta... I
però estaria bé saber quants sís, quants nos, quantes abstencions, quants nuls...
Quanta gent es va presentar, quan no...
Sí, que
se
sap, això, ja es va...
Sí, sí, a la votació, però clar, si tu dius que molta gent del no va anar a votar perquè no veia vàlida aquesta votació, realment no sabem la gent que opina que no.
I a partir d'aquell moment es va explicar... com es va fer, allò de la independència? O sigui,
bueno, és que no es va fer.
Ah, vale. O sigui,
la independència no.
Es va fer i va durar no sé quants segons.
Això se'n diu, perquè... no sé si passa tu, se'n diu un interruptor.
No ho sé, perquè a mi em fa gràcia, és el que dic, 11 de setembre es comença a escalfar, l'1 d'octubre es comença a votar, però no s'ha explicat què és ser independent. Encara estan a l'aire, què és ser independent.
És que la campanya Bueno, és que no hi va haver una campanya, penso jo, no sé, a veure què opineu vosaltres.
Això va ser una escalfada.
Una campanya pel sí, pel no, una campanya d'explicar què hi comporta la independència, o arguments pel sí i arguments pel no. Perquè jo no els vaig sentir.
Ja n'hi van haver, ni en què ens varen dir que ens aniríem a l'espai sideral, tots solets, allà no...
I a més a més,
no, de manera, diguem, agressiva.
Jo em referia a arguments seriosos.
Home, amb un ministre del govern de Madrid li dius que no és seriós?
No ho és.
Ho sento.
A mi quan vas a votar...
Però tampoc hi havia arguments seriosos a favor del sí, perquè a mi m'han arribat a dir... i no diré qui m'ho va dir, abans de tot això, abans de l'1 d'octubre i tot plegat, a la càtedra de Figueres, una persona amb molt de pes polític en aquell moment, que jo trobaria feina, que m'aniria tot molt millor... aquests eren els seus arguments.
Buah, però
vas
és que,
trobar algú és que amb pes polític en
no
aquell
tens...
moment a Figueres?
Sí.
Ah,
no tens arguments? O sigui, no hi havia res.
Després et diré qui.
No hi havia res de pes? Vull dir, es van a votar sense saber res de pes. Vull dir, és algo increïble. Jo, 2 milions de persones voten una cosa que no saben si es fa o no es fa.
Bueno, el mateix els hi va passar als anglesos amb el Brexit.
Bueno, però veiem, al Brexit se li van fer unes normes. Escolta, si voteu... passa això.
Sí,
però jo, aquí es va fer?
Però no, crec que als anglesos no se'ls va explicar tot,
però
eh?
No, però correcte,
aquí no.
Del Brexit, bueno. Jo també et puc fer una llista...
Sí,
però
inventar,
almenys tens una llista, te diuen, això és el que farem quan nosaltres som independents, això, i a més, desenvoluparem les coses que hi ha. Això no es va dir en cap moment.
A veure, una puntualització, perquè quedi clar, que em sembla que anava una mica... Mai els polítics compleixen, i ells ho saben, cap calendari electoral. O sigui, algun programa electoral us heu guardat... Bueno, ja no els imprimeixen, perquè ja saben que la gent ni se'ls llegeix.
Jo l'últim sí, eh?
No.
Jo l'últim me'ls vaig llegir tots.
Tu agafes un programa electoral
tots
de qualsevol nivell polític.
Tots són iguals.
De baix a dalt, el que vulguis. I te'l guardes i tothom sap que la majoria de coses no es compleixen, per tant...
I tots compleixen igual, eh? O sigui, dreta, esquerra, mig centre, gris, tots són iguals. O sigui, a la dreta compleix una cosa, a l'esquerra...
Em sembla que això és un estereotip.
Sí, no? Jo també.
Perquè
a veure, tira
no
de fa 4 anys.
No és veritat que tots els programes siguin iguals. No és veritat.
Jo penso que sí.
No, iguals no són, ni molt menys. No?
Una altra cosa és si els compleixen o no.
No, compleixen, no el compleixen.
Però a l'hora de manifestar què és el que es pensa fer o què és el que es vol fer, o el que un es compromet a fer, no són iguals.
Que amb l'1 d'octubre sí que es va dir què es volia fer, però no es va explicar com.
No es va fer res. Què es va fer l'1 d'octubre? Van començar a caure pals per tot arreu.
És igual, però ells sabien...
I els estaven
esperant.
No, sabien que no complirien res de lo que estaven dient. Era un engany declarat, o sigui, una cosa és que tu com a polític facis un programa electoral i tu pensis, que hi ha gent que crec, polítics que ho pensen, que podran portar a terme allò i que voldran fer allò. Una cosa és que tu ho venguis així, però que tu creguis, que tu sàpigues, home, jo vull fer això i vull fer això i mira, després poder no es pot fer o no, el que sigui, o no ho acabes fent tot. Vale, això s'entén. Ara, totes aquelles promeses d'aquells partits polítics jugaven amb la bona fe de la gent. Jo vaig dir-ho des del primer moment, perquè, i torno a dir-ho, encara que Espanya volgués donar-te la independència, que estiguessin d'acord, portar un país a la independència té una sèrie de burocràcia administrativa, de posar-ho tot en marxa, que si Hisenda, que si les pensions, que si ports, aeroports... Tens tota una burocràcia terrible que encara que et diguessin que sí, estàs 10 anys per aconseguir aquella independència plena. Imagina't, fent-ho que Espanya hagués volgut, diu, sí, escolta, voleu marxar, sou independents, cap problema. Però des d'aquest cap problema, fins que tu siguis independent de veritat, per posar en marxa tota la democràcia i la burocràcia, pots estar 10 anys. Ara imagina't que tu, com a polític, surtis a la palestra i estiguis... Ho saps que és mentida que tu li dius a la gent que serem independents i que això i que l'altre. És que no té perdó de Déu. Jugàvem amb la bona intenció de la gent, amb l'orgull dels catalans, amb la bona fe de la gent, que s'ho creia, que realment s'ho creia. I a més, el que tu dius, et trobàvem pel carrer i t'ho mentien descaradament a la cara.
Jo, a part d'aquesta persona que us he dit, que no he dit qui era, una altra persona, però d'aquí de la comarca, que havia tingut càrrec polític en algun municipi, alcalde, i que després ha ocupat altres càrrecs superiors, em va dir que jo tot estava fet. Em va mentir a mi i a la meva tia, que estàvem les dues juntes, i ens va dir que ja estava fet.
Jo ho faig ara en sèrio, faig una pregunta, que és si haguessin sigut independents, quanta corrupció hi hauria a Catalunya?
La mateixa.
O pitjor. Perquè llavors tens un país que tothom fa el que vol, fa el que remena, fa el que... Jo a mi sempre he pensat...
No, jo amb això no hi crec. La corrupció, jo lamentablement, la corrupció
sí, però
la
mateixa.
És la mateixa.
Jo hi penso perquè si tu, per exemple, tens un... Ara, actualment, ara, hi ha molta corrupció. A Catalunya, ja dic, a Catalunya, no dic als altres llocs, a Catalunya hi ha molta corrupció de Generalitat, impostos, pugen això, pugen l'altre, molt de trajineu, que he dit jo, de calés, a llocs que no toquen, doncs imagina si som independents. Qui ho regula, això? Qui ho farà?
Home,
qui ho remena?
Jo crec que per tenir un... Bueno, no ho sé, eh? Per tenir un estat, potser...
Tu creus independents?
No. Jo crec que a mi m'agradaria pensar... que, bueno, no sé, ja estic molt decepcionada en general amb la vida, que hi ha d'haver uns òrgans que es controlin mútuament i un estat, hi ha d'haver una separació de poder,
vale.
I ha d'estar organitzat perquè aquí... un fiscalitzi l'altre.
Llavors aquí m'entraries en dictadura?
No.
Perquè la democràcia que hi ha ara no hi ha.
En cap moment dictadura.
La dictadura també és corruptible. No té res a veure. L'època de Franco, per sota seu hi havia molta corrupció. Jo ja no dic ell, jo no dic el mandatari màxim, però per sota d'ell, a molts organismes i òrgans, hi havia corrupció. I la corrupció té moltes branques. No cal que sigui una corrupció de diners. Hi ha corrupció de càrrecs de confiança, de ficar-hi no sé què, de requalificació de terrenys per fer urbanitzacions, que això era el pa nostre de cada dia a molts llocs, no? O sigui, hi ha molts tipus de corrupteles dintre fer una càtedra, per exemple.
O persones si posades digitalment.
Exacte.
Però si ara, actualment, ara que estem...
Digital,
amb el dit.
Sí.
Ara estem que volen fer l'ampliació de que era l'aeroport de Barcelona. Ja m'explicaràs tu? Què faran? O sigui, hi ha coses que per mi no són vàlides. O sigui, a mi el que m'importa més són quatre coses bàsiques, que és l'educació i la salut.
I l'habitatge?
I l'habitatge, vale,
una altra. I les pensions.
I les pensions, que això precisament...
I la feina.
Abans estàvem parlant de totes les propostes que fan els aquestes persones que surten per la tele, no diuen res de la jubilació, no diuen de l'educació, no diuen de la salut.
Si Catalunya és inxavi, si Catalunya arriba a una independència, això que dius tu, les pensions, el diner públic que es pot reinvertir a Catalunya seria superior que el que tenim ara, segur. Entre altres coses, perquè no tindríem cabra de la legió.
Amb això no estic d'acord. Tindries una altra cabra.
No.
Tindries una altra
cabra
més grossa.
Altra cosa és el desencís de qui lidera aquest procés. Que aquesta és la cosa que n'hem parlat molt poc. Ahir l'Ernest Maragall sortia a la televisió i d'un acord obert, el que ha sortit també ahir, en Junqueras, que és... el que hauria de tenir tot preparat.
Junqueras, que ha dit que es tornarà a presentar per Esquerra Republicana.
Exactament, a més diu que hi torna. Diu, no, escolti, senyor Junqueras, és que vostè i el senyor Puigdemont també són els que en aquell moment de la declaració, el president en aquell moment Puigdemont va dir, declarem la independència de Catalunya, i el minut següent va dir, i queda en suspens fins que, no sé què, i aquest fins que... encara dura, i encara estem així. Home, aquests polítics ens deuen una explicació, jo crec, perquè els que vàrem organitzar, els que vàrem participar, que eren molts, simplement el fet de passar les urnes, per exemple, va ser una experiència fantàstica, els hi varen colar 900 i pico, 1.000 i pico urnes, L'Estat no volia això i els vàrem colar. I es va constituir un cos electoral amb uns ordenadors que després va acabar seguint aquell districte únic i la gent va poder votar. I la Guàrdia Civil enviava hackers perquè el sistema informàtic caigués i va caure en alguns moments. I el sistema de la gent del país, de la gent del poble, va muntar aquell operatiu. I varen poder votar 2,5 milions de persones.
Però vosaltres?
Poca broma. Poca broma. És a dir, si hi ha 2,5 milions de catalans que voten per la independència, home, amb tots els respectes, això no passa cada dia.
Aquest 11 de setembre, quantes banderes catalanes heu vist?
No,
quantes banderes catalanes heu vist 11 de setembre?
Jo estava al Terra de Trobadors.
Tu estàs al Terra de Trobadors. Jo estava...
Poquíssimes. Ja dic jo, en comparació amb altres anys, poquíssimes.
L'11 de setembre, abans de l'1 d'octubre, quantes en veies?
Moltíssimes.
Què ha passat aquí? 2 milions de persones?
Que la gent ha perdut la il·lusió perquè s'han vist enganyats.
També hi són aquestes 2 milions de persones, que estan decepcionades i aleshores diuen no val la pena.
Bueno... O potser tornarien en unes altres condicions. I una de les condicions, que ahir l'Ernest Maragall ho va dir a la televisió, jo no votaré a l'Oriol Junqueras. Una persona que ha estat a la direcció d'Esquerra i ho va argumentar.
Mireu, hi ha una cosa que a mi em fa molta gràcia, que és, no, és que jo nosaltres hem sortit a votar, no sé què. Vosaltres jo vaig veure per la televisió, jo estava acollonit a casa i jo no he viscut res d'això en tota la meva vida. Moltíssima gent.
Perquè tu no vas participar a l'octubre.
Jo no, perquè principalment jo vaig veure que hi havia gent sortint al carrer rebrent hòsties. Literalment.
Però no.
Vale, però si ja t'estan dient de fa molt de temps que no es pot fer...
Per què culpes aquesta gent?
Jo no ho entenc. Com t'estan dient que no ho facis perquè estem aquí al Port de Barcelona... Amb una gent que no hi pensa ni que surten a fer la seva feina. Com pots arribar tu a sortir al carrer, votar i rebre faves?
No,
jo no ho entenc.
La seva feina és donar faves a la gent?
No, o sigui, jo crec
vaig
que la
veure,
seva feina era impedir...
No, jo vaig veure la televisió i es van fer i es van replicar.
Tu pots arribar
amb això encara... Rebre faves a primera línia.
Però hauríem de veure si eren justificades o no.
Encara te costes més a dir, si malgrat tots els entrebancs que hi van haver i les bufetades... La gent va sortir a votar.
Jo no ho entenc, per què van sortir a votar. Que és una sensació.
Gent tenia ganes de votar. Ganes.
Sí, perquè la gent creia que allò, encara que els diguessin que no ho podien fer i els amenacessin de que vindria el llop, la policia nacional o la Guàrdia Civil, la gent creia que allò era lícit i vàlid i necessari,
jo penso,
i per això van sortir,
jo penso que tots els polítics que van sortir i que van pensar tot allò, que no és d'un dia, que és molt de temps, se'ls va dir a la gent el que volia escoltar i la gent va sortir al carrer a votar.
Com en totes les eleccions.
Exacte. Llavors, jo penso això. I després, a l'hora de la veritat, es van trobar el que es van trobar.
Però això passa sempre.
Sí. A qualsevol elecció.
Però això no trobo que és lògic.
Escolta,
que tu...
Això passa cada vegada que hi ha eleccions.
Lògic.
O sigui, tu però tens...
En quin sentit no és lògic?
És que no és lògic que la gent vagi a sortir al carrer i que rebi faves.
Bueno, el que no és lògic és que...
Però això, aleshores, la culpa, per dir-ho així, és dels que reparteixen les faves.
Per exemple,
no del que els entomen.
Ja, però és que és això. O sigui, no sé si m'explico. Nosaltres aquí vam somiar en tenir independència. I a Madrid se van creure que aquí tenien independència. Bueno, només faltava l'exèrcit. Però, clar, amb una cosa que somies que pots ser independent i l'altra que diuen, no, això no pot ser, ha d'haver-hi un mig que diu, bueno, parem. Això no és normal. Parem. Ha d'haver-hi una mica de lògica dient, no podem sortir al carrer i veure aquelles persones que nosaltres, amb les mans obertes i no fent res, rebem faves. No és normal. O sigui, es va arribar a un punt que a mi, per exemple...
Aquesta imatge es buscava, eh?
Però jo, per exemple, vaig veure que va haver-hi un xoc de trens increïble. Algo que no he vist tota la meva vida.
Apallissar els catalans, escolta'm una cosa.
Apallissar
els catalans i anar en contra de Catalunya quan tu vas a fer un discurs a Màlaga o quan vas fer un discurs a Extremadura, això, des de tota la vida que va començar la democràcia, des de les primeres eleccions, això ha donat vots a la dreta.
Però jo penso que no és normal. No sé si...
Des del 1714.
Va ser un xoc de trens increïble. Jo vaig quedar al·lucinat. Però veiem, aquelles persones els estan fotent de faves i no és, o sigui, era una quantitat molt més grossa
però igual,
dels policies nacionals.
És igual. Escolta'm, no,
però mira a quins pobles van anar.
Escolta'm
jo me'n recordo.
Jo et diré que heu parlat de l'Oriol Junqueras.
Sí.
Jo em poso la pell de l'Oriol Junqueras, hi ha unes eleccions i jo voto Vox. Vaig a les eleccions. No voto Esquerra Republicana. I a més li dic a tots els d'Esquerra, dic, escolta'm, estem de capa caiguda, se'ns van les cadires a l'aigua, estem perdent el país. Tots els d'Esquerra voteu Vox. Perquè quan a Madrid guanya Vox i PP, començaran a retallar coses de Catalunya i no sé què, i no sé quant, i llavors aquí l'independentisme començarà a créixer
esteu
i sortiran
parlant,
a la palestra.
Esteu parlant per la vessant política, jo estic parlant per la vessant humana. O sigui, no és normal. El meu costat humà no és normal. O sigui, no és normal que tu surtis al carrer i veis...
Però tu t'aixeques al matí, mires la tele i veus la vida. Tu surts de la cuina on te treballes.
Jo sí.
I veus la realitat social del país.
Jo sí.
Vas a passejar la Rambla de Figueres i...
Bueno, la Rambla de Figueres
volta...
era algo increïble.
Escolta, em dones una volta per tot arreu i veus la realitat del que ens passa.
Ja, però o sigui, no ens foten dos dies tots els dies.
No, cada quatre anys que hi ha eleccions, cada partit polític diu la seva i jo ja sé, perquè sóc gran i tinc una certa edat, que més de la meitat d'allò no ho compliran. No? No només els de dalt, sinó tot arreu. Perquè moltes vegades fan els programes polítics, jo és que m'ho veig, no? Diu, què li pongo, Manolo? O Manel, que tu vulguis. Que farem això? Hòstia, això vols dir? Diu, no s'ho creurà. Tu, posa-li, que s'ho creuen. M'entens? Vull dir que ells, per engreixir el programa polític, si tu vas amb coherència, amb honestetat, i fas un programa polític d'allò que tu pots realment fer. I com veus les coses, no et vota ningú. Si la gent, després la gent del carrer, lamentablement la gent del carrer es deixa embolicar.
També jo crec que haig de dir que el moment que va començar tota aquesta efervescència de la independència, si no em corregiu...
Es tenia que haver parat abans.
No, espera't. Jo volia dir que era un moment de recessió, que hi havia molts problemes, i es necessitava generar una il·lusió i això és el que es va fer.
Llavors,
un discurs que il·lusionés i que fos un somni.
Ara imagina't.
Van jugar amb les il·lusions de la gent de dir, això que va tan malament s'ha
Ara imagineu una cosa, imagineu que la persona que faci aquesta il·lusió sigui una mentalitat com un alemany que nosaltres coneixem a l'època, us imagineu a fora com devia estar? O sigui, moltes vegades hem criticat aquí dirigents polítics que tenen idees bàrbares i que la gent fan guerres, com ara actualment hi ha guerres, d'acord? I que la seva proposta, imagineu-vos que arriba a ser, una altra guerra.
Però si és el mateix. Si això és el que va fer Hitler. En Hitler, Alemanya estava caiguda.
Això és el que va salvar el vas. És a dir, hi va haver-hi una reforma d'un estatut, seguint tot això, seguint totes les lleis...
Tot el procés legal.
Tot el procés legal. Hi va haver-hi una reforma de l'estatut. Aquesta reforma de l'estatut va anar a Madrid, en el Congrés dels Diputats, on el varen, com deien, en guerra el van cepillar. Es va fer un referèndum a Catalunya i es va votar l'Estatut i va sortir aprovat, i aleshores es treuen de la màniga un recurs al Tribunal Constitucional que després de no sé quants anys de tenir-lo allà aparcat, un bon dia diu, no, tot això que vau aprovar no serveix de res. I aleshores la gent és quan diu, escolta, ja n'hi ha prou d'aquest color, doncs.
I afegeixo una cosa, l'any 2008, quan es va fer, hi havia un catacrac enorme, hi havia una crisi tremenda, la construcció no tirava, els hotels acomiadaven gent perquè no venien turisme, va haver-hi un catacrac, no només a Espanya, a tot arreu, les borses van caure en picat el 2008, que es va allargar una miqueta, els bancs van caure i el govern va tenir que rescatar els bancs, recordem-ho, eh? Llavors, què passa? Molta gent va anar a l'atur, les xifres de l'atur van arribar als 4 milions de persones, la gent estava d'això, i va sortir un senyor que es diu Artur Mas, que veia que el país s'enfonsava, i va fer va haver unes manifestacions de metges, d'infermers, de treballadors, de no sé què, 2 milions de persones al carrer. Aquella manifestació era de gent emprenyada i de gent que ho estava passant malament. I Artur Mas va dir allò, la típica frase catalana aquella, si fóssim independents això no passaria. I algú es va enganxar al carro perquè va veure, hòstia, si estirem per aquí, això ens durarà 4 o 5 anys d'anar fent la fireta. I és el que van fer.
Són 2 milions de persones. Jo no ho entenc. O sigui, tu
però,
pots
Xavi,
arribar...
quan tu estàs desesperat i veus que les coses no funcionen i et proposen una solució,
Mercè,
que és fàcil...
Tu has de fer un peron i has de pensar. És normal, això? No és el que te diguin els polítics i que puguis... Ui, és normal, això. Xavi. O sigui, és normal sortir al carrer 2 milions de persones, Xavi, i després et trobin en allà que, unes persones que t'estiguin picant? És normal? No. Tu tens la consciència de dir, bueno, el que m'han explicat, ostres, ja... Tens una llista de com ho farem, com ho farem? Ningú ho va explicar res. Vosaltres us imagineu, en aquest país el que més funciona, una cosa de les que més funciona és el futbol. Que surti un polític i que digui, no, escolteu-me, serem independents, però hi haurà aquesta regla. El Barça no jugarà a la Lliga, haurà de jugar una Lliga secundària. Jo estic segur que hi hauria molta gent,
sí,
molta gent que s'ho pensaria. Perquè malauradament tira molt més el futbol. Però jo, el que jo dic és que ningú va pensar que no era normal. Tothom, 2 milions de persones van abocar fora i van començar a dir això i no sé què.
Mira,
tant ens van enganyar.
Bueno, a vosaltres, perdona, jo vaig anar a votar com a bon català que sóc i vaig votar no. Però escolta'm una cosa, és que hi ha una cosa molt clara. No té res a veure una cosa i l'altra. O sigui, en el sentit de que no són 2 milions, era moltíssima més gent, perquè molts no van anar a votar.
Aquí s'ha dit 2 milions.
Jo no, bueno, jo, Xavi, però, no vaig dic, anar a votar carregat de LSD ni de porros. Vaig anar a votar molt conscient, perquè les raons per les que varen portar aquest referèndum encara són vigents avui en dia. Nosaltres, els catalans, a través del treball, que hi ha molts que treballem, i això no sé si és una virtut o no, però és un fet, paguem uns impostos. I aquests impostos...
Fes un punt aquí. Sí. Paguem uns impostos molt més que la resta d'Espanya. Perquè els nostres dirigents... Perdona, perquè els nostres dirigents catalans també són per donar-los de menjar a part, eh? Perquè el del sucre o begudes ensucrades s'ho van inventar aquí. Estem pagant un CO2, que ara arriba la carta, no sé, sí, tothom que té cotxe... Sí. Vale, que això no es paga la resta... Sí, però... el CO2 contamina Catalunya, però no contamina la resta d'Espanya.
Però, a grosso modo...
Els nostres polítics catalans també haurien d'anar... Saps aquesta flotilla... aquesta flotilla que han fet cap a Gaza?
Sí, però
haurien d'anar tots cap a Gaza, però no tornar.
Com diria en Xavi, un retorn lògic, eh? Perquè en Xavi està invocant una normalitat que no és normal. I això voldria dir que, per exemple, tindríem uns trens amb unes infraestructures que haguessin funcionat quan hi ha hagut una estratègia de no invertir en els trens. I, per tant... Els hospitals, perquè ens vàrem haver d'adequar en aquesta crisi que explicaves tu, tampoc tenien els metges que havien de tenir. I perquè l'ensenyament, encara el ràtio professor-escola... És a dir, a la societat catalana es detectava que ens estaven enredant, històricament ens han enredat sempre, nosaltres hem pagat molts d'impostos que no han tornat al país. I amb aquesta premissa... de dir, escolti, això s'ha acabat, el bròquil, la cabra de la legió que vagi a treballar,
al fons.
Que pagui a l'IVA
ja hi estic d'acord amb tu, però no és culpa només dels de Madrid, eh? Bueno. Els d'aquí, que s'inventen impostos a dojo, també tenen molta culpa. Eh?
Home, no, que no és culpa dels de Madrid, no ho sé, però que nosaltres hem pagat molt i n'hem rebut menys a compte, això és una condició necessària.
Alfons,
de dir, escolti,
que t'estic donant la raó en aquest punt, ja t'estic donant la raó.
Ara,
que aquí també s'inventen impostos a dojo,
ara,
els nostres catalans.
Sí, però ara, que aquest país funcioni bé, a qui li donaria la raó en Xavi? Els dubtes que hi pot haver si aquest país pot acabar funcionant bé o no. Ara, que les raons per les quals, no sé, vosaltres, els que vam anar a votar, doncs... encara són vigents.
Aixeco la mà pels que ens estiguin veient a través del canal de YouTube, perquè hem d'anar a la publicitat.
Vale.
Fem una petita pausa i després ja veurem on anem. Va, vinga, fins ara mateix.
Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
Jornada de Patrimoni Europeu a Palol-Sol d'Òria. Aquest proper dissabte, dia 11 d'octubre, a les 10 del matí, caminada de marxa nòrdica. I a les 12, visita teatralitzada al conjunt monumental de Palol-Sol d'Òria. Recordeu, aquest dissabte, 11 d'octubre, jornades del Patrimoni Europeu a Palol-Sol d'Òria. Us hi esperem.
Arriba l'Empúria Tapes. Del 3 al 12 d'octubre vine a Castelló d'Empúries i Empúria Brava i gaudeix de la ruta de tapes més divertida amb més de 40 restauradors participants. Tapa més beguda, només 3,5 euros.
Aquest any estrenem l'app Empúria Tapes. Vota la teva tapa preferida directament des del mòbil i participa en el sorteig de molts premis.
No t'ho pensis més. Fes la volta, prova, comparteix i viu l'Empúria Tapes. Més info a empuriatapes.cat.
La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
A Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant en aquest, en aquesta tertúlia, en aquest espai que també podeu seguir a través del YouTube o de les càmeres que hi ha aquí a l'estudi, al YouTube de Ràdio Vilafant. Jo és que volia parlar de guerra i de pau en el sentit de que ahir vaig llegir que s'ha creat una beca que porta el nom Vallmajor per premiar la cultura de pau, no? I com que últimament aquí a la tertúlia no parem de parlar de guerra, doncs em va sobtar.
Heu nominat en Trump per aquesta beca? No sé què és. Trump diu que vol aconseguir que li donguin...
No sé si una beca empordanesa bueno, és el que més li interessa ara,
sí,
Trump.
Sí, bueno, ell li interessa tot, perquè també vol un Nobel de la Pau, vull dir que...
Sí, jo crec que les actituds per la pau són nobles, però la ingenuïtat també en aquest sentit. Ara, d'aquí a 5 minuts... uns barcos d'Israel atacaran la flotilla, els hi fotran també un joc de... els hi fotran un joc de no sé què, els detindran. Podem veure el futur exactament com anirà. La fragata de la Cabra de la Legió es quedarà a 200 quilòmetres d'aigües internacionals per no molestar Israel. Els altres, la Colau ja ha girat cua en aquest sentit. És a dir...
perquè els israelians han dit que empresonaran a tots
i
enfonsaran tots els barcos.
Recordeu que l'altra flotilla hi varen morir 8 persones, de l'assalt que va fer l'exèrcit israelí, varen entrar amb les armes carregades. Què vol dir això? Quan el pacifisme és antimilitarista, cosa que celebro, està bé, però hi ha dies que són també importants. Per exemple, el desembarc de Normandia és un acte important, perquè va començar a Normandia i va acabar a Berlín, on en Hitler es va suïcidar. Per tant, hi ha moments que... i també hi ha d'haver una força. en aquest moment jo trobo de faltar una força que entri a Israel, detingui el primer ministre i el porti a Holanda, com es va fer en el cas de l'antiga Iugoslàvia. No? Per tant, pau sí, però també accions contundents a favor de la pau. I si anem a amb un mata jueus i amb un no sé què i amb un globus de no
amb
sé què.
Amb això sí que no estarem mai d'acord.
No, això, no, amb això no arribarem enlloc. Per tant, vol dir que la cultura de la pau també ha de tenir la contundència per quan surt un personatge a la història, el cas de Hitler, avui el cas de Putin o el cas de Netanyahu, hi haurien d'haver accions contundents contra aquestes persones. Perquè si no, a mi em diu que la projecció del present cap al futur voldrà dir que a Palestina que necessitem 3 milions de morts per dir que allò que s'està fent no està bé, ho sabem. Si no toquem res, tot això anirà...
A l'antiga Iugoslàvia es va tardar molt en actuar, eh? Bueno, fins que no es va haver... fins que no es va saber que les xifres de morts eren altíssimes, més de 200.000 morts, fins que llavors no es va actuar, eh?
Sí, sí.
I contem que era l'antiga Iugoslàvia, que tu dius, bueno, ja 15... Bueno, sí, poder els russos amb els serbis tenien algun interès, però no és un Israel, la potència, i no estàvem parlant, eh? I es va tardar moltíssim, eh?
És que la primera cosa que hauríem de fer seria posar-nos d'acord quan diguem pau de què estem parlant.
Exacte.
Perquè normalment aquests dies sento que quan es parla de pau es parla d'absència de guerra, d'absència de violència, però la pau és molt més que no pas això. La pau no és només que no hi hagi guerra, que no hi hagi violència, sinó que és gairebé un estat privat o particular, però també col·lectiu o comunitari, d'això, d'aquesta cosa fonda, que és estar amb tranquil·litat, amb pau, amb sintonia, amb el món, amb la terra, amb la resta de la comunitat. És a dir, la pau és molt més que no pas l'absència de guerra.
I tant.
I tot i que jo em declaro pacifista, entenc que hi pot haver-hi moments en què per defensar-te no tens altre remei que acudir a la violència.
Clar.
Molt lamentable, però és així. I això la història ens en dona, sí, ens en dona exemple.
A la part ucraniana, que els russos els van envair, aviam com ho fas tu, però, si vols defensar-te.
No, vaig a posar un exemple molt tonto que fa dies que em balla pel cap. No? Imagineu-vos dos nens a l'escola, no? A primària, no sé, 9 o 10 anys. Un pega l'altre perquè, no sé, perquè vol la joguina que té o el llibre que està llegint l'altre. I el pega. Mm. L'altre què ha de fer?
Doncs pues tornar-s'hi.
Doncs jo discrepo.
No, això de parar l'altra galta hauria de dir-ho en Toni.
No. És que jo crec que hi ha d'haver una altra via. No parar l'altra galta, no, al fons.
No. Aquest de la, que està a la guarderia acaba...
No, estem parlant de la primària. Eh?
La primària acaba de baixar de l'arbre que hi ha allà al parc públic i s'acaba d'aixecar. Amb una forma...
No és així, perquè la mainada...
Saps què vol dir? Que l'escola ha de guanyar terreny a la societat i que, per tant, aquesta nova civilització que intentem construir sigui una realitat.
Però hem d'educar la no violència. Val. I si jo et pego que tu t'hi tornis, no acaba la violència, perquè jo m'hi tornaré, i tu t'hi tornaràs, i no acabarem mai.
Però avui en tens un exemple. Hi ha uns barcos que estan a punt de tocar les aigües de Gaza i els massacraran en nom de no sé què, en nom de Javé, potser, no sé, jo què sé, entens? I, per tant, aquests rebran més hòsties que, entens? Això no està bé. I, per tant, quan varen sortir de Barcelona, o tu surts de Barcelona, com a Normandia, amb 500 barcos carregats de soldats, amb avions, no sé què, tal, i tu, amb violència, t'intentes carregar a la violència institucional.
Ara, deixa'm ser dolent, que molts voldran que els israelians parin això. Perquè ara imagina't la vessant contrària. Aquests vaixells arriben a Gaza, descarreguen els aliments. Tu saps quants gazatis pujaran aquests vaixells que voldran escapar i voldran venir cap a Europa?
No podran fer-ho normalitat.
Tu deixo fer-ho. A veure quants els vaixells els tenen cap aquí. Si han sortit 20 vaixells, els tens cap aquí tots plens de gazatis.
Ah, ja.
Perquè jo estic en una zona de guerra, m'estan matant i apedissant com allà, i bueno, intento sortir com sigui.
Ja. La cultura de la pau amb samarretes i pues, jo diria que no és tocar de peus a terra. No,
no m'heu respost la pregunta, però bueno.
Sí, has parlat de que...
Tu has dit que t'hi tornaries, vale. Ah. Tu què faries?
Normal.
Jo miraria la situació, vull dir, a mi em treuen el... Jo miraria la situació. En principi,
et treuen el llibre i et peguen.
Vale,
què fas?
Al principi em quedaria parat, pensaria perquè has de pensar, no? No has de reaccionar. Penses i dius, bueno, perquè què he fet jo o què he fet l'altre? Llavors, poder, en el moment d'escalfada, reacciones, o poder agafar estar calmes i després dius, bueno, ha sigut un moment o un altre dia. Ja veurem què passa.
Sí, però tens a l'escola...
Espera't, i en Toni, què faria?
Doncs suposo que tindria una reacció instintiva i intentaria agredir el que m'ha agredit a mi, suposo.
Bravo.
Però no, això no vol dir que aquesta sigui la millor solució.
Molt bé.
És a dir, això no vol dir que mirant de cares al futur, amb això puguem arribar enlloc, tampoc.
Clar, vull dir que...
És a dir, hem de convèncer en l'agressor de que, malgrat la seva agressivitat, nosaltres no canviarem. Nosaltres passarem per sobre de la por que ens pugui fer i nosaltres insistirem en la nostra manera de veure les coses. Ara, ja et dic, reconec humilment que probablement la reacció instintiva seria tornar.
Aquest dolent que li ha pigat a l'altre i ha tret el llibre...
No, jo en cap moment he dit que fos
bueno,
dolent.
Doncs aquest nen... Clar, hi ha la professora que hauria de seure els dos nens i dir, aviam, què ha passat, per què s'ha fet això, fer-los entendre que no s'ha... Això és la part bona, que no s'ha d'arribar a la violència, que poden compartir el llibre...
Sí, però tens un problema.
Faria d'ONU.
Sí, faria d'ONU.
Però tens un problema...
És que potser l'agredit el que ha de fer és intentar dialogar, si aquest diàleg falla, anar a la ONU, anar
sí,
a la professora.
Sí, però tens un problema cada dia en aquesta escola, que saps que hi ha un energumen... que és molt primari, que és molt primari, que per un no res porta la violència a flor de pell.
Però se li ha de fer entendre que la violència no li servirà de res.
I si
tu li fas entendre... I...
Però realment ha de ser que no li serveixi de res.
Exacte.
Eh? Perquè si a cop d'insistir ho aconsegueix, molt malament.
Clar. Si el violent... normalment el que es fa és la víctima a protegir-la, no? No, el que s'ha de fer és aïllar l'agressor.
Exacte, això passa pel carrer. Si van i algú t'atreu una navalla i et vol robar la cartera, doncs tu intenta dialogar amb ell. Escolti'm,
jo des del meu despatx ho veig, no diré cada dia, però pràcticament cada dia. La violència gratuïta. Arriba un jove magrebí, a més ho dic així, i es baralla amb un altre jove magrebí. La divergència, que deu ser banal, sobre jo què sé, acaba amb un joc d'hòsties. I això no pot ser, que en aquesta societat la violència estigui a flor de pell. Perquè aquest jove...
Però perquè cada cop estem visquent en una societat més violenta en general, que ens diu que ens fa pensar que la violència és correcta. I si tu, el teu fill, que li ha passat això a l'escola, li dius, torna a ti, doncs evidentment que hi haurà, cada cop serem una societat
ahir,
més violenta.
I perquè hem convingut de que la violència en té l'exclusivitat l'administració pública, a través de la policia, a través de la guàrdia...
De fet, la definició d'estat és el monopoli de la violència.
Té el monopoli de la violència. El que passa és que quan això no funciona, la tendència o l'instint de prendre la justícia per la teva pròpia mà existeix i no sempre és susceptible de ser dolent.
Ahir passava a Estats Units, un impresentable secretari d'Estat, que és un ningú, amb una cultura baixíssima, un antic marine que va anar a la guerra del Vietnam, els hi diu a un miler de generals americans, escolti, s'ha acabat, vostès no poden ser grassos, vostès no poden anar amb barba. I han de canviar la mentalitat, els hi deia aquest secretari d'Estat, han de canviar la mentalitat d'anar a l'atac, no a la defensa, no? I, per tant, nosaltres que som del Ministeri de la Guerra, perquè a més li ha canviat, ara ens dedicarem a enviar drons, missils, ja han començat, no?, aquelles quatre barques veneçolanes que portaven droga, doncs els hi han enviat un missil i han quedat allà fulminats. Aquesta és la cultura que cal combatre, no?, aquesta, perquè això és des dels diners públics dels impostos, no?, doncs, tenim una feinada enorme, no?
Anem,
no solament allò que deies, Toni, que els mestres ho han de fer, sí que ho han de fer, però la societat també ho hem de fer.
Però anem, lamentablement, estem visquent en una societat que anem cap a uns... Putin, Xi Jinping, Trump... O Xi Jinping. O sigui, cada vegada estem anant cap a una societat de més dictadors...
Sí,
i de poca democràcia i de més dictadors.
Però ens hauríem de preguntar per què.
I perquè la part bona, la part democràtica ha fallat en molts casos, l'extrema dreta està pujant i pujarà a molts indrets. I ens, jo no sé quan tardarem a anar amb un gec d'hòsties a tot arreu. Però, és, però perquè els que ho han de fer, ho han fet tan malament com han pogut. Això que veiem a la vida política del país, de discutir-se els del PP amb el PSOE, pel mig dels de Vox, causes obertes, hi ha aquí una corruptela per tot arreu, corruptes els del PP, corruptes els de Vox, corruptes tothoms. El del PSOE, què passa? La ciutadania s'encansa de veure que té problemes amb l'habitatge, amb la feina, amb l'educació, amb la sanitat i tot, i que aquests s'estan discutint per gilipollades d'ells i per ficar la mala butxaca dels calés públics. I la gent s'encansa. Què passa? Arriba un i fa un discurs de que jo ho faré. Per cert, si m'heu de votar a mi, perquè jo sempre dic que no m'agrada gota la dictadura, però si sóc el dictador, sí, eh? Això és... Per tant, doncs, arriba un tio, fot un... Tenim un discurs aquests i el voten.
El que té el missatge més clar és el que s'emportaran més vots.
Però és clar, és que podem arribar...
El que té el missatge més clar.
Podem arribar amb una situació que tu vas a buscar una feina i et diuen que no et contracten perquè no encaixes el que sigui, que agafis i el piquis perquè no t'ha contractat. I com que s'hi ha de tornar, doncs el que t'està fent l'entrevista s'hi torna. I així amb tot.
No, però això...
No m'agrada el preu d'aquest bistec. Pum! No, clar, no, és no que imagineu-vos...
No donis idees.
Sí, que la cosa està molt així, eh?
No donis idees.
No, no vull donar idees. No, simplement estic dient que si, podem, si arribem aquí, jo és que jo me'n vaig.
Sí, és clar. Clar.
Però és que això és que estem en una societat d'un nivell molt baix. Però molt baix, perquè...
Molt baix.
Que, és a dir, que sempre n'han sortit de gent que han donat solucions simples i senzilles a problemes complexíssims. El que passa és que la gent no se'ls han cregut, però quan el nivell és tan baix resulta que et diu, ah sí, aquest eslògan me va molt bé, sí, sí, després passarà el que passarà, i a més aquesta vegada no tenim l'agreujant, tenim l'agreujant de que ja sabem el que passa.
Exacte.
Perquè la primera vegada pots dir, no ho sabia, però ara sí que ho sabem el que passa, eh?
Clar, i que tornem a caure en el mateix que ara fa 80 anys. A mi que em perdonin, no hem après res.
No.
No, aquest no. És el problema.
No m'he après, o sigui, res. Jo ara estava pensant, vosaltres estàveu dient sobre l'exèrcit de Donald Trump, de tot el que vulgueu. I jo penso,
Dels
Estats Units, bueno, però aquí hi ha un piló d'exèrcits que surten aquí a fer maniobres i coses rares. Vull dir que... I jo estava pensant, i l'exèrcit espanyol, quan sortirem a passejar? Quan passejaran la cabra de la legió?
Ja passegen una fregata.
Bueno, fregata, vull una
sí,
fregata.
Però els militars estan fets per la guerra, no estan fets per la pau. I aquesta gent fa molts anys que no surten a fer guerres.
I
han de tenir la sang, allò que dius, bullent.
No t'equivoquis.
No?
No t'equivoquis. Els militars són els primers que no volen la guerra. Volen que els hi pugin el sou i viure bé, però no pas que li puguin anar de guerra.
Col·locar
els fills, els parents, exacte. I que els hi comprin avions i barcos i cosetes per jugar. Però no volen anar a la guerra, això està claríssim.
El drama dels Estats Units és que la indústria militar dona tanta feina i a l'economia americana li dona tant de diners que necessiten fer guerres en el món per donar feina internament. Sí, però... Aquest és el drama americà. Però els americans...
El que hauria de ser és canviar, reconvertir aquesta economia.
Clar, esclar.
I acabar amb aquesta dependència, però no ho saben fer o no ho volen fer, no ho sé. Jo...
I ara ho imposaran a les altres nacions, als altres països, de que inverteixin més en armament...
Per comprar Estats Units.
Pues ho és clar, home.
Per fer més benefici a ells.
Penseu que els americans no faran com en Vietnam, eh? Que van sortir i els van a matxacar. Els americans se queden sentadets, eh? Recordeu això?
Ells han après alguna cosa, no?
I tant.
Jo, em sap greu deixar la tertúlia aquí, però sona la sintonia, això vol dir que se'ns acaba el temps i acabem amb un missatge. Bueno, jo és que estic molt deprimida després d'haver-vos sentit.
Però avui fa un dia fantàstic, no?
Sí.
Molt de sol.
Estaria molt bé que és un dia fantàstic i que hi hagués la pau que ha comentat en Toni per tothom. Però malauradament no és així. Intenteu viure el que pugueu i si no podeu, doncs preneu-vos.
No hi ha un camí per la pau. La pau és el camí.
M'agrada.
Em
quedo amb aquesta frase. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem ben puntuals demà dijous. També
molt bé, però ara quan baixis, espera'm a la porta.
Fins demà. Adéu-siau.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.